I en aquesta última hora del programa arrenquem, com sempre, amb aquests apunts de ciència amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia de nou, Lluís Mi.
Hola, bon dia de nou, Àlex.
Abans d'entrar avui a parlar d'aquesta molècula formada per tres àtoms d'oxigen, aquest O3, l'ozó i diverses derivades d'aquesta substància, recordem una miqueta el que hem estat explicant abans en els avançaments ja de previsió meteorològica per aquesta jornada d'avui divendres i també algun puntet de cara al cap de setmana.
Bé, doncs, de fet, a grans trets, com hem anat comentant al llarg del matí, Àlex, el temps serà bastant tranquil aquest cap de setmana, però avui, justament, hi ha aquests petits canvis de situació que s'han de manifestar en alguns núvols més que tindrem al cel. De fet, en tenim alguns a hores d'ara, però serà sobretot aquesta tarda quan creixin amb una mica més de força que no pas els últims dies. I que creixin amb més força, Àlex, vol dir que aquesta tarda sí que deixaran alguns ruixats, algunes petites tempestes. No serà una tarda plujosa. El que caigui serà més aviat de forma local i també durant poca estona. Però vaja, almenys avui trencarem aquesta inèrcia dels últims dies. El que sí que hem de destacar és que la temperatura baixarà, però pujarà la humitat. Per tant, notarem molta xafogor. I això avui, perquè el cap de setmana, Àlex, es presenta molt més tranquil, ja no tindrem tempestes de tarda i les temperatures demà seran una miqueta més baixes que les d'avui per tornar a pujar en vista diumenge. A grans trets, seguirà la calor el cap de setmana.
Doncs, fantàstic. Refrescadeta com a mínim, però amb la xafogor quedarà compensat. I tindrem un cap de setmana d'aquells de pràcticament de sauna, una mica, no?
Sí, de fet, sobretot diumenge la temperatura tornarà a ser bastant alta. Per tant, que ningú pensi que els propers dies ve fred, tot el contrari. Com a molt, molt baixa, en vista demà, a parròquies altes 24-25 graus, per tornar a assolir els 27-28 el diumenge. Això a parròquies altes, al sud del país, avui, demà i sobretot diumenge, una altra vegada els 30 graus, estaran encantats.
Fantàsticament bé. No sé si, com a mínim, amb aquesta assolellada que ens ha de venir, tret d'aquests episodis, com deies tu, de núvols avui i amb aquestes precipitacions, la capa d'ozó ens protegirà molt o no. Perquè precisament avui, com dèiem, en aquest apunt volem fer l'ozó protagonista. Què és l'ozó? Doncs una substància, la molècula de la qual està composada, com dèiem, per tres àtoms d'oxigen i, evidentment, està formada perquè l'oxigen, com l'entenem, l'oxigen gaseós, la seva molècula és O2. Per tant, cal que es dissociï una molècula d'oxigen perquè s'afegeixi un d'aquests àtoms per crear precisament l'ozó.
Així és. De fet, bàsicament l'ozó el tenim concentrat en dues zones de l'atmosfera. Una que ens agafa molt lluny, però que és la més important, sens dubte, de la seva concentració, que estaria el que es diu la ionosfera. La ionosfera està a uns 30 quilòmetres d'altura, aproximadament, per tant, ja diem, no la tenim a mà, però sí que hi ha una certa concentració elevada d'ozó en aquella altura, als 30 quilòmetres, el que es diu l'estratosfera, i concretament on està aquesta ozonosfera, doncs en aquesta capa de 30 quilòmetres, i després a les capes més baixes de l'atmosfera, per tant, la capa més baixa de la troposfera, que és la que estem respirant tu i jo i els nostres oients ara, doncs també hi ha aquesta concentració d'oxigen. En molts casos, com parlem de reaccions químiques, doncs el fet de tenir aigua en forma de vapor, per tant l'aigua que és H2O, a l'hora de disgregar-se, a l'hora de dissociar-se, doncs la molècula d'oxigen mononuclear, que es diu, que porta l'aigua, doncs es combina amb l'oxigen gasós i, per tant, de la O2 passem a la O3. O3 és això, és l'ozó. Per tant, el fet que tinguem a les capes baixes de l'atmosfera aquest vapor d'aigua fa que també hi hagi ozó a les zones on estem nosaltres normalment respirant.
Clar, sempre hem vinculat aquesta paraula, aquest mot ozó, a la famosa capa d'ozó, en el fet de la prohibició dels famosos gasos aquells CFC, saps?
Estaven
en els aerosols i que malmetia aquesta capa, perquè teòricament aquesta capa el que fa és guarir-nos de lo danyins que són doncs, les emissions ultraviolades del sol, no?
Així és, de fet, la seva principal funció és aquesta, és que filtra els rajos ultraviolats. Hem de dir que de la radiació solar, més enllà de l'espai de la Terra, per tant, l'espai exterior, doncs aquesta radiació solar porta tot tipus de radiacions. Porta la radiació visible, que és la que fa que nosaltres puguem veure la llum del sol. Porta radiació infraroja, que en aquest cas els humans no ho podem veure perquè no tenim els sentits per poder-ho percebre. Sí, les màquines o ulleres, per exemple, d'aquelles infraroges, bàsicament té a veure amb les temperatures. I després, entre d'altres rajos, doncs també ens arriben rajos ultraviolats. Els rajos ultraviolats, per la nostra salut, sobretot per la nostra pell, són molt dolents. Bàsicament perquè ens cremen i, a més, doncs deixen, van creant van creant diferents malalties que no cal dir, doncs, la perillositat i sobretot després l'afectació que ens poden arribar a tenir. Bé, aquesta capa d'ozó, aquest O3, el que s'encarrega és com si haguéssim de filtrar, és com tenir doncs, unes grans ulleres de soldador en aquesta altura de 30 km d'altura i, per tant, gran part de la radiació ultraviolada queda enganxada, queda reclosa i, sobretot, queda aturada en aquesta zona de la ozonosfera, en aquesta zona de 30 km d'altura de l'estratosfera. Això que es digui que hi ha una capa d'ozó no vol dir que tu vagis amb un coet i en un moment donat travessis una capa que com si fos una tapadora. No, no. És, bàsicament és on hi ha aquesta concentració una miqueta més important doncs, que se li digui d'aquesta manera, capa. Què és el que passa, Àlex? Que hi ha determinats compostos químics, entre els més importants i més coneguts estaven aquests clorofluorocarbonatats, que serien els CFCs, els que, per exemple, doncs, a les antigues neveres hi havia per la seva pel seu refrigerament, el que hi havia a les laques, el que hi havia als aerosols. Doncs bé, aquest compost químic, el CFC, es combinava amb l'oxigen i el que creava era amb l'ozó, volia dir. El que creava era ozó per oxigen, volia dir, per una banda, i després el trencament de l'ozó en si, perquè ens entengui. De l'O3 passàvem a O2 més O. Per tant, tu destruïes la capa d'ozó o destruïes aquesta part d'ozó que tenim en aquesta altura de 30 km. Que hi hagi un forat no vol dir que hi hagi un espai en el qual no hi hagi ozó, simplement que la concentració, degut a aquests compostos químics, baixava. Per tant,
va, recordo que un dia ens
baixava,
vas dir,
i per tant era més perillós per la salut humana.
Recordo un dia, Lluís Miquel, que ens vas explicar també un estiu que quan es parlava de forat a la capa d'ozó, no sí. És que realment fos una part on no n'hi hagués, sinó que aquesta capa s'aprimava de tal manera que el filtre era menor.
Així és. Sí, sí, hem de tenir present que imaginem que en aquesta capa, que a més si aquesta capa, si tu totes les molècules d'ozó les enganxes totes juntes allà en aquesta altura de 30 km, es farà una capeta, o es faria, una capeta de poc més de 5 centímetres d'ample. O sigui, estem parlant que és una cosa molt, molt, molt fina, sobretot tenint en compte lo ample que és la nostra atmosfera. Però vaja, és suficientment bona aquesta... és suficientment bo aquest gruix perquè ens filtri. Clar, és el que estàs comentant. Si hi ha aquest forat, no vol dir que no n'hi hagi, sinó que la concentració és més petita. I a més, una cosa molt important. Primer, això dels CFCs cada vegada s'està fent servir menys, per tant, ja està demostrat que aquesta concentració a la estratosfera doncs, està millorant. Però el que és molt important, no sé si te'n recordes, que sempre s'associava aquest forat de la capa d'ozó a l'Antàrtida i al Pol Nord.
Cert.
Doncs bé, de fet, en funció de si és el Pol Nord o si és l'Antàrtida, és en el seu respectiu estiu. S'ha de dir que l'ozó, tant el que hi ha a l'estratosfera com el que tenim nosaltres a l'atmosfera nostra, la superfície terrestre, vaja, respon molt a la llum solar. Els dies d'estiu, la concentració, en el cas de la zona més baixa de l'atmosfera, augmenta molt. En canvi, la concentració disminueix, aquesta capa és com si fos més prima, a l'alta atmosfera, en el moment que hi ha molta radiació solar. Per tant, imagina que ara, que som al nostre estiu, l'hemisferi nord està en el seu estiu. Per tant, ara, a l'Àrtic, o el que seria el Pol Nord, la concentració baixaria una miqueta més. Estem parlant de fets doncs, que van lligats a temes astronòmics. Quan sigui desembre, serà la zona de l'Antàrtida on aquesta disminució sigui doncs, més palesa. Disminució, Àlex, que és totalment natural, degut a això que tenim més llum solar.
Mm-hmm. Una altra qüestió. Em vas dir que es podia vincular això de l'ozó amb la gent que tenia problemes respiratoris i que hi ha unes hores del dia que són més fumudes per a aquesta gent.
Així és. De fet, una concentració que és molt més alta a la zona més baixa de l'atmosfera, que ve donada sobretot, primer, pel que seria la pròpia contaminació, o sigui, els processos químics i les reaccions químiques dels contaminants de les fàbriques, de les activitats humanes, del trànsit, fa que hi hagi una part d'ozó que es crea. I segon, i molt important, ara a l'estiu, sobretot en zones que siguin molt industrials, la concentració augmenta bàsicament per això, perquè la temperatura puja i perquè la radiació solar és molt evident. I augmenta sobretot, Àlex, a les hores centrals del dia, lògicament que és quan més sol fa. Per tant, aquestes concentracions fan que hi hagi una part d'oxigen que se'n va. Més que se'n va, sinó que es converteix en ozó. Per tant, nosaltres tenim menys capacitat respiratòria. És una concentració que canvia molt, molt, molt poc. Nosaltres, o sigui, no passem d'estar amb una quantitat d'oxigen determinada a no tenir-ne i ofegar-nos. No, però sí que és suficientment important aquest canvi com perquè les persones que són sensibles als canvis respiratoris i canvis de l'estat de l'aire i de la qualitat de l'aire ho notin. I això, sobretot, es nota molt en dos factors. Un, les persones grans que puguin tenir més dificultat respiratòria ho noten i molt. I segon, Àlex, Aquesta concentració d'ozó es nota molt a les persones que practiquin esport, sigui quin sigui el seu estat físic, a les hores centrals del dia. Respiren menys quantitat d'oxigen que no pas si ho fan a primeres hores del matí. Per tant, això de cara als pulmons és nociu. No és nociu avui, ni ho serà durant aquesta setmana, però si tu estàs acostumat a fer esport, imagina, ciclisme, al migdia i a la tarda, tindràs possibilitats de tenir problemes respiratoris d'aquí a pocs anys.
És clar que aquí també hi podríem afegir una qüestió també de fisiologia i que té a veure amb l'alçada, perquè diuen que hi ha molta gent que ve a entrenar, per exemple, a Andorra, jo que sé que el Teide, prop del Teide també passa.
Sí, sí,
molts
sí.
Esportistes hi van, per què? Perquè com en alçada hi ha dèficit d'oxigen, per tal de poder alimentar els muscles i els diferents òrgans que ens necessiten, cal ampliar el nombre de glòbuls vermells que són els que transporten l'oxigen.
Sí, així és. De fet, això estem parlant que és com si haguéssim una mena, entre cometes, de dòping natural, perquè sí. Això està demostrat que això s'ho fan i després a cara de transfusions de sang que es fan fins i tot ja d'una forma més il·legal. Però sí que és veritat que amb menys quantitat d'oxigen els teus glòbuls vermells s'acostumen a tenir menys oxigen i vol dir que en el moment que n'hi hagi molt, els teus glòbuls vermells actuaran molt de pressa i tu tindràs més fortalesa. Això pel que fa a l'oxigen, però igualment al nostre entorn o en zones elevades també hi ha una concentració d'ozó més important al migdia que no pas a primeres hores del matí.
Clar.
Per tant, sí que és bo fer esport, per exemple, per entrenar-nos i posar-nos en marxa físicament al nostre entorn, per exemple, a les muntanyes del Pirineu, però, en canvi, fer-ho millor a primeres o últimes hores del dia que no pas al migdia, tot i que pugis al port d'en Valira.
I tant que sí. Lluís Miquel, dilluns arrencarem parlant de sal i de localitats que tenen mines de sal i per què unes tenen i altres no.
Així és. Quantes vegades ens haurem preguntat i com és que Cardona tenen aquella sal si sí? Estan a 100 quilòmetres del mar? Ja ho veurem. I curiositats d'aquesta aigua i de les coses que se'n poden treure d'aquesta sal. No només cuina.
Una mica de geologia de l'entorn.
Sí, senyor.
Lluís Miquel, moltíssimes gràcies. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.